Viva.
Així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb el Consell per saber com se comença a lluitar contra els incendis forestals. Els experts diuen que els incendis s'apaguen en hivern i, de fet, el Consell reduirà vegetació en el voltant de les carreteres de tramuntana per evitar incendis. També sabrem com serà el centre d'interpretació de la Marjal de Can Carró, a la Pobla, un edifici centenari que s'ha recuperat per acollir la història de la Marjal i de l'Albufera. A la nostra radiografia mallorquina sabrem si en Rabassó i en Antoni Torrendell ja els ha arribat el motor que esperen a Itàlia, aquests dos bergants que estan voltant a Europa amb furgoneta, a més si el Pare Noel els hi du el motor que estan esperant a Itàlia. Xerraran de mobilitat a la capital i també coneixeran la programació de l'any 2026 del Museu del Baluart de Ciutat. Avui, com que el cenit de Nadal, volem fer un regal musical molt especial. La banda sonora de la pel·lícula Backbeat, que explica, perdoneu, la història dels Beatles per abans de que fossin coneguts com els Beatles, quan ni tan sols en Ringo Starr tocava amb ells. Una pel·lícula de l'any 1994 produïda per Tom Hanks, titulada Backbeat, explica aquesta meravellosa història. La banda sonora la varen enregistrar músics de bandes com Nirvana, Rem o Sonic Youth. Així que, amb bona música, Yolanda Ruiz a la producció i Bernat Nadal en el control, començam el dia a Mallorca. Just let me hear some of that rock and roll. No kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of a melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time to use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I took my loved one over. El Consell de Mallorca té en marxa un pla de sanejament forestal per fer feina de nou municipis de tramuntana. La idea és reduir el risc d'incendis i s'actuarà sobre 142 hectàrees de terreny de la serra i començarà el primer semestre del 2026, és a dir, d'aquí un parell de dies. En parlem amb Antoni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca. Senyor Fuster, bon dia, benvingut, com està?
Hola, molt bon dia.
Bueno, de fet, els experts ho varen veure durant els incendis de la península, deien que els incendis s'apaguen en hivern. I és una bona notícia veure que ara ja, els primers mesos del 2026, se començarà a fer feina. Se tracta d'això, no, senyor Fuster?
Pues sí, se tracta precisament de lo que vostè acaba de comentar. Nosaltres, des del Consell de Mallorca, des del Consorci Serra de Tramuntana, pues, duim endavant tot un projecte, un pla d'actuació, que és conjunt de nou municipis de la Serra de Tramuntana, que té una finalitat molt, molt clara, i és fer feina per prevenir incendis, fer feina per salvaguardar la Serra de Tramuntana. Jo me'n record, si me permet, senyor Noguera, l'any 2023, vostè ara acaba de fer referència en el en els incendis de la península, però jo me'n record quan vàrem entrar l'any 2023, en aquell moment s'estava produint un gran incendi forestal a Intra, que és un... a Sintra, perdoni, que és un lloc perescut que està a Portugal de Serra de Tramuntana, no? I me'n record que molt d'experts de Serra de Tramuntana mos varen dir i que tenien que fer feina amb aquest sentit per prevenir incendis dins la serra. I d'això va aquest projecte, precisament.
Efectivament. Clar, és que de fet també no és cosa només dels consells, sinó també heu implicat a tots els baldes i baldesses de Tramuntana, tenen un mapa detallat de les zones per buidar, no només de malherba, sinó de combustible vegetal, perquè és que és combustible, és com a benzina, molt de material, no és així?
És així, tal qual, perquè nosaltres des del Consorci Serra de Tramuntana evidentment tenim una visió molt general i jo crec que molt bona de lo que és la Serra de Tramuntana, però realment qui coneix en el seu municipi quins són els problemes, els riscos més importants són els seus batlles i la gent que hi viu allà. Per tant, nosaltres el que vàrem fer és, a principi de l'any passat, presentar-nos, va ser històric perquè mai s'havia fet, presentar-nos com a Consorci Serra de Tramuntana amb un projecte de sanejament forestal precisament per prevenir incendis. Un pic es govern de les Illes Balears mos va otorgar i mos va dir aquest projecte és molt vàlid, mos va assignar 1,8 milions d'euros, el que varen fer tot d'una en el mes d'estiu, és reunir-nos en tots els baldes i digue-li, mireu, tenim aquest dobbes, m'agradaria que vosaltres, que sou els que coneixeu el vostre municipi, on han de fer les actuacions. Per tant, són actuacions totalment consensuades en els baldes del municipi, des de nou municipi. Jo, més que consensuades, jo diria que ells mos han dit on volen actuar. Dit això, nosaltres, en l'empresa pues que durà endavant aquest projecte, ha anat bé, ho hem aprovat, perquè m'entenguin, i ara directament aquesta empresa en l'Ajuntament se posaran d'acord per quan han de començar, per on se farà, etc. Com vostè molt bé ha dit, els incendis s'aturen en el mes d'hivern i per això d'aquí un parell de dies ja començarem amb aquest projecte que té una duració realment de 2 anys, el que és tot el 26 i tot el 27.
I a més també fareu un projecte, m'ha cridat molta atenció perquè ho he hagut de cercar, que el que era, que és silvicultura preventiva, és a dir, actuar modificant l'estructura de les zones per protegir, és a dir, amb un futur ja a llarg termini, no només de cara a l'estiu del 2026, no és així?
És així, és silvicultura preventiva i de reducció de la càrrega vegetal. Aquest és el nom concret que els tècnics li van donar i té, evidentment, una visió de futur. També és vera que aquest entenem per nosaltres o el nostre, diguem, el nostre objectiu, que no sigui l'únic projecte de protecció antirisc d'incendis que durem en marxa dins la Serra de Tramuntana. I al marge d'això que vostè està comentant, també farem intervencions en el que són els marges de les carreteres dins un perímetre de fins a 30 metres per prevenir aquests incendis. Jo, de totes maneres, els vull dir que tot el que fem a Serra de Tramuntana, aquest és molt concret i molt directe, però tot el que fem a la Serra de Tramuntana, que hem aprovat un pressupost per l'any que ve històric, va encaminat precisament indirectament en això, no? A cuidar. Abans hi havia menys risc d'incendis perquè la Serra de Tramuntana se cultivava, se feia molta feina agrícola damunt la Serra de Tramuntana. Per tant, nosaltres amb aquesta convocatòria de subvencions, al marge d'aquesta, el que volem és que hi hagi una conservació, neteja, diguem que un altre pit s'aposta per l'agricultura dins la serra, tot això, al fin i al cabo, el que fa també és mantenir una, diguem, una serra neta, i amb una serra neta el que tens és menys risc d'incendis, que és el que cerca aquest projecte.
Efectivament, ara fa poc parlàvem amb l'Ajuntament de Calvià, que han posat boivaques mallorquines perquè vagin rovellant, així fan net, perquè antigament les finques tenien una activitat agrària que s'ha abandonat, i per ventura, introduint la nostra fauna allà mateix, de tota la vida, un que volia fer net un solar, un terreny, demanava quatre cabres i en un parell de dies estava net. Clar, antigament hi havia animals i activitat agrària, com vostè diu, i ara, com que hi ha zones on no... Per ventura, també el dia de demà ens haurem de plantejar tota la serra, també, no? Perquè al cap i al fi, la natura fa el seu camí, i els animals són els que mantenen, no? No és així, senyor Fuster.
És així, és que és així, i per ell molt simple, però és que és així de simple. Els animals han guardat moltíssim la serra de Tramuntana, la fan neta cada dia. Ja vaig veure el de l'Ajuntament de Calvià, i és una iniciativa molt extrapolable a molt de puestos de tota la serra de Tramuntana, des d'Andrats fins a Pollença. És una cosa que estem valorant durà endavant d'una forma diferent i molt més, diguem que, extensa, no? Dins tota la serra. Pensem que nosaltres, en aquests moments, farem net amb aquest projecte, amb aquest pla d'actuació, 1.420.000 metres quadrats, el que ve a, com vostè ha dit en el principi, 142 hectàrees, però a la serra hi ha moltíssimes més hectàrees que han de cuidar i que han de protegir.
Clar, vostè, abans que m'ha recordat l'exemple de Sintra, que és un incendi, va ser una zona molt similar a Tramuntana. És que, clar, aquí també juguen el canvi fibló, les ventades, les borrasques, les temporals, que, clar, tiren o tomen molt d'arbres a zones de molt difícil accés. I, clar, això complica encara més la feina, perquè no és el mateix que caigui un arbre o una zona on hi pot entrar un camió i arrossegar-lo en un moment, que a zones de Tramuntana, clar, això fa que mos hi haguem de posar. De fet, crec que aquestes tasques, això durarà fins al final del 2027. És a dir, no és feina d'un parell de mesos, això estareu 2 anys, no? Perquè és molt difícil. A Tramuntana hi ha llocs on és molt mal de fer arribar-hi.
De fet, encara se fa feina en temes de Juliet,
sí,
que ja fa un parell d'any mallorquins, precisament per el que vostè ha dit, perquè se van tomar arbres a puestos que arribar, no li vull dir que sigui impossible, però és molt, però que molt difícil. Però aquest, per jo i per l'equip de govern, és un projecte que hem iniciat ara, però que aquest projecte en concret és 26-27, però per lo que vostè acaba de dir, és inviable aturar aquest projecte.
Clar.
A què me refresc? Me refresc a que això té que ser continu i permanent, sempre, perquè d'aquí 3 anys tindrem altres zones on se té que, pues, que la vegetació haurà crescut, etc. Per
exacte.
Tant, és un projecte aquest concret, que és de 2 anys, però que és algo permanent que estarà, evidentment, per damunt dels colors polítics, perquè la serra té, per la seva situació geogràfica, no? És el que mos atura a nosaltres, molts mallorquins, de vendavals, de tota una sèrie de situacions climatològiques que mos atura a nosaltres, però qui la pateix és la serra. Per tant, hem de cuidar aquest entorn que, evidentment, a part de la seva, diguem, transcendència patrimonial, cultural, també ens dona, pues, uns certs beneficis a tots els mallorquins.
I ja per acabar, per tots aquells que no hi creguin, que sempre hi ha escèptics, a part de ser patrimoni de l'UNESCO, del valor ambiental i cultural i patrimonial que té Serra Tramuntana, és que també hi viu gent, hi viuen mallorquins, encara hi ha milers de veïnats en aquest de nou municipis, que és una qüestió de protecció. Mireu el que va passar, recordeu tots els oients el que va passar a Galícia, tots els municipis, els incendis de la península, la quantitat de cases que se van encaramar. És que ja també és una qüestió de seguretat de les persones, no, senyor Fuster?
Exactament, és tal qual. Al marge de tot, és que és una extensió poblada, I precisament perquè està poblada té aquesta utilitat i la UNESCO la va declarar Patrimoni de la Humanitat. Això és important, sempre destacar-ho, perquè a qualque ambient o a qualque sector hi ha un pot de desconeixement. Si la Serra de Tramuntana ha estat declarada o va ser declarada l'any 2011 Patrimoni de la Humanitat, va ser per la mà de Somo. I la mà de Somo, que la va moldear, que la va cuidar, que la va cultivar, és precisament de tota aquesta gent que hi viu allà. En aquest cas són de 9 municipis, però en total són 20 municipis és de la Serra de Tramuntana.
Exacte.
Per tant, en aquesta gent també li hem de donar les màximes facilitats i seguretats perquè, com el que vostè comentava, Galícia, a la península aquest estiu i Sintra l'any 2023 no torni a passar, o si passa, perquè també és vera que la naturalesa és imprevisible, tingui un mínim impacte.
Així que així sigui, i que, com vostè ha dit, que sigui una feina que no aturi mai, perquè no podem estar un parell de mesos i després deixar-ho anar. Ja ho sabeu, de 9 municipis a 142 hectàrees de terreny, de moment se començarà aquesta feina per reduir el risc d'incendis forestals. Toni Fuster, és el Consell de Presidència i del Consell de Mallorca, moltíssimes gràcies i enhorabona per la idea, perquè no mos ha de passar mai el que hem vist passar en guany a la península. Bones festes, senyor Fuster, moltes gràcies.
Moltes gràcies i bones festes també a tots vosaltres i tots els oients d'Ivern 3 Ràdio.
Moltes gràcies. Nosaltres, entretant, continuem amb més coses al Dia a Mallorca.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Ha arribat el moment i d'ara sabrem en quines novetats mos arriben des del Departament de Mobilitat de Cort. I avui mos fixam en el balanç que s'ha fet sobre el carril bici Joan de Ciutat.
I de Jaume, si hem de seguir parlant de mobilitat, i ja unes setmanes en parlaven sobre el futur carril bici, l'auditoria que s'està realitzant, però ara hem de parlar de la segona fase, perquè volem tornar a connectar amb el regidor de mobilitat, amb Antoni Dodero. Antoni, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El que demanem l'explicació d'aquesta auditoria dels carrils bici, però ara, clar, ens interessa com segueix avançant i com quines conclusions heu tret, que ho van treure recentment, d'aquesta segona fase.
Sí, efectivament. Havíem encarregat perquè se fes al llarg de l'any 2025 una auditoria per saber com estava tota la situació dels carrils bici a la ciutat de Palma, i aquesta primera fase la van presentar el mes de maig, i ara tenim ja la segona fase acabada d'aquesta auditoria, que és la que m'ordona un poquet traduït d'obres i actuacions el que seria el possible creixement i les millores que s'han de fer a tota la xarxa. Per exemple, tenim un import que ja sabem que posar al dia el que són, per un costat, els 77 interseccions que estan identificades a la fase 1 com interseccions perilloses, les 79 parades d'autobús de l'MT que també interactuen en un carril bici a de vora, i els 97 punts d'accés a contenedors de malla per els rebuts, per els fens, que també estan identificats, més el que és la segregació del carril en el carrer Blanquerna i d'altres, tot això ja està quantificat. I sabem que seran entorn a 12,8 milions d'euros d'inversió en diversos anys per anar fent camí. I en tota aquesta inversió durant aquests propers anys podrem millorar la xarxa ciclista de Palma Ciutat amb més de 59 quilòmetres addicionals, el que seria un increment de 100 quilòmetres que tenim ara a més de 167 quilòmetres quan acabi tot el procés, que representa un increment del 54% de tota la xarxa de carril bici de ciutat. I eliminar les 77 interseccions, que són perilloses, i també fer segures les 79 parades de CMT que avui en dia interactuen en els itineraris. I a part d'això, també, la seguretat a l'hora d'accedir quan un ha de tirar els fens en els punts de malla, pues que no tingui problemes sense carril bici. I tot això m'ordonarà una ciutat amb 59 quilòmetres més, que farà que estiguem entre les tres ciutats d'Espanya que més quilòmetres de carril bici tenen per habitant.
Entenem, per tant, que, com dèiem, s'amplien els carrils bici per arribar a on? Quines són les barriades cap on s'arribarà? Podem mirar cap a zones com a Platja de Palma, també altres punts, en altres trens, per zona de mar i vent i tot plegat, o fins on se vol arribar en aquest sentit?
Sí, per exemple, ara tindríem unes primeres actuacions que ja només s'han xerrat amb infraestructures, l'àrea d'infraestructures que fa les obres amb mobilitat, que som els que feim un poquet s'ordenació de tot això, i, per exemple, els accessos en el castell de Baida estan previstos. El camí dels Reis, que anirà de zones passes fins a la carretera de Solla, també està previst i pressupostat. El tema de Portopí, de la part del passeig marítim, per anar fins a Joan Miró, Saridakis, això també per ampliar carril. El carrer d'Espolvorí també tindrà carril bici. El tema de Son Ferriol i també Campestilla també quedaran inclosos perquè s'hi posin tenir un servei d'escarril bici. I la connexió del camí de les Meravelles dins la segona fase de lo que ja està executat per continuar el creixement. Això ja, per aquest proper any, són 15 quilòmetres que s'afegeixen a la xarxa d'escarril bici de Ciutat de Palma, de la Ciutat de Palma, que serà ja per l'any 26 i amb un procés durant una sèrie d'anys per arribar als 60 quilòmetres més que volen fer, a part de eliminar tots els punts negres i fer també la segregació de 31 de desembre del carrer Blanquerna, per exemple, el tema també del carril a l'entorn de l'intermodal i també el que és tota l'actuació de la plaça del Verge del Miracle, que també ha de menester una actuació en el carril bici per donar més seguretat. I tot això plegat va juntament amb el creixement de Bici Palma a la fase 4, per un costat del passeig marítim i per un altre costat cap a la platja de Palma.
Per tant, que he de dir, com veus, aquestes són els destacats d'aquesta segona fase de l'auditoria dels carrils bici feta per part de l'Ajuntament de Palma i n'hem parlat amb el seu regidor de mobilitat, en Toni Deudero. Toni, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
En Eroski hacemos mejor tu Navidad con la piña entera granel a 89 céntimos kilo, el cordero balear entero medio al corte a 15,95 euros kilo, el queso curado Alcaba Alcaidus de 325 gramos a 4,50 euros y la ensaimada bandeja de dos unidades a 2,20 euros. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Al día Mallorca, amb Jaume Noguera.
Mr. Postman, avui estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula Backbeat, temes dels Beatles en la seva època d'Hamburg, versions que feien però que varen reinterpretar fa 30 anys músics de Nirvana, Remy, Sonic Youth. Bueno, venim aquí a Canossa, Mallorca, perquè fa poques setmanes que la Pobla té nou centre d'interpretació de la Marjal i l'Albufera de Mallorca. És en el casal de Can Corró, que l'Ajuntament ha pogut comprar. Fa poc, és un edifici històric en el centre de la Pobla, envoltat de comerços, a banda del mercat de diumenges, per tant, un lloc atractiu. I Can Corró té moltes sales que serviran per fer un cremull de coses, no només el centre d'interpretació de la Marjal. Saludem en el balde de la Pobla, Vial Ferragut. Bon dia, balde, benvingut.
Bon dia, tot el dia, com estem?
Beníssim, encantats de parlar amb vostè en un dia com avui, que un dia bo, però segur que a la Pobla avui sopareu bé.
No,
perquè a la Pobla...
No passeu gana mai.
Jo sempre dic que mal de fet o pa malament dins la Pobla, però bé, anem a lo que anem, perquè de fet ja s'hauran de menjar. A Can Corró ja heu fet la fira de l'arròs pobler, heu fet actes culturals, vull dir que ara s'ha afegit el centre d'interpretació, però ja l'heu emprat, Can Corró, no?
La veritat és que sí. sense tenir una inauguració oficial ja s'havien fet alguns actes culturals, s'havia fet Articopes, que és una activitat que també aglutina els comerços i tota la part artística, però bueno, havíem de fer una inauguració oficial i la vàrem fer aprofitant també les jornades de turisme del 22 de novembre. Vàrem aprofitar perquè va venir també el conseller de turisme, en Jaume Boussà, a fer la inauguració. I és veritat que és un casal que han tingut la gran sort que el poble ha pogut optar per comprar-lo. Era l'antiga seu de la nostra, del banc, la nostra Bankia. Una vegada que se'n va anar a un altre edifici, van tenir l'oportunitat històrica de poder-lo comprar, i és un casal que dona molt de joc, perquè és molt gran, són 700 metres, té dos pisos, té un pati també bastant espectacular, i dona molt de joc per fer moltes activitats. A baix han fet, com has comentat tu, el que és el centre d'interpretació de la Marjal, que és un poquet històric de l'arròs i la patata a la Pobla, que és una història ja de fa pràcticament 100 anys, de l'arròs fa 100 anys i de la patata també està a punt de lo que és l'exportació de la patata, i també se faran diferents activitats. I el primer pis, si des que a mig i llarg termini se faci un casal de joves, i el segon pis pues, servirà també per algun espai per associacions, que alguna associació encara ha de compartir espais amb altres, i falta un poquet de lloc. Per tant, tenim aquest espai super productiu i el que hem de fer és aprofitar-lo.
Clar, perquè la Marjal, per aquells que no són poblers, perquè la Marjal és una àrea concreta propera a l'Albufera, però no està dins l'Albufera, que aniria de la carretera a l'Albufera, per exemple, aproximadament.
Bona pregunta. No és una delimitació exacta, però és vera que nosaltres sempre no deim fora vila a la Pobla, deim Marjal, sí. Perquè la Marjal és, com tu molt bé has dit, és una terra propera a la Bufera, però ara, al final, tot el poble de la Pobla diu la Marjal.
O ja, si estàs d'acord.
Més a lluny o més enfora, en el final, nosaltres no deim aquesta paraula, no deim fora vila, deim la Marjal perquè aglutina pràcticament tot el terme agrícola de la Pobla.
D'acord. Ah? I clar, és que el patrimoni etnològic de la Pobla és molt ric, i és que està des dels temps d'Ull Alfàs, és que està relacionat de manera directa en sa terra, en sa agricultura.
Així,
no se pot entendre sa Pobla sense sa agricultura. Van a sa mateixa frase sempre, no?
És així, som un poble, afortunadament, que encara tenim pagesos, que també els han de cuidar, perquè han de saber que els pagesos, per desgràcia, ho pateixen un poquet i no ho passen bé, perquè enguany l'exportació no ha acabat d'anar el millor que se voldria. Però, històricament, el que dèiem, històricament, inicialment, la part més productiva precisament era la Bufera, que se sembrava arròs allà, i tenia, bueno, quan van venir els anglesos, a final de 1890, a dessecar el que és la Bufera i canalitzar-la perquè se pogués cultivar, era una empresa que tenia unes 1.200 persones contratades. Era l'empresa més grossa de Mallorca en aquells anys, 1890-1900. I llavors, a poc, pues, una vegada que se va poder industrialitzar el que és la part de la Marjal dins la terra, que se van fer molins i va haver motors i tot això, i se va treure aigua dels pous, pues la Bufera va quedar un poc més en segon terme, i el que era la terra va agafar molt de protagonisme, perquè som un poble afortunadament de regadiu, i amb aigua bona hem pogut poder fer molt, bueno, pues, ser tan productius.
I en el centre d'interpretació se posarà sobretot el cent a la relació que hi ha entre la Pobla, la Marjal, l'Albufera, amb l'aigua, la terra i el vent.
L'aigua, la terra, el vent i els productes principals, sobretot la patata, que és el producte principal, i l'arròs, que també no és tan conegut, però nosaltres aquí tenim l'arròs bombeta, de fet, fent la fira de l'arròs també, i que és un arròs, que és una espècie d'arròs bomba d'aquests que no se passa, que fa també, ja t'he comentat abans, a uns 100 anys, que també que des de València m'ho van dur, pues, van començar a agafar la llavor, i des de que fa tot aquest temps que se sembrava. Inicialment, dient el que són els xiquis de l'Albufera, i ara se sembra per mes de juny a lo que ets les terres, tipus com si sembràs blat, el que s'ha de regar moltíssim, s'ha de regar cada dos dies, i perquè pràcticament sempre està en remull, i a final de setembre, principi d'octubre, ja s'ha bat també tot el que és l'arròs. I pràcticament hi ha més demanda que oferta i tot queda venut. Els pagesos que tenen arròs ho tenen tot venut ja, afortunadament.
És que fa 100 anys que va arribar a Serra de Bombeta, justament Can Corró té 100 anys, perquè se va construir ara fa 100 anys lluts.
Mira, quina... Som un perill de casualitat,
sí,
efectivament.
Sí. I a més també vosaltres, el que voleu a Can Corró és unir la cultura pròpia amb el turisme, perquè la pobla, sempre que hi vas, hi ha cicloturistes. La bicicleta n'hi ha tot l'any. Sembla que no, però és un poble, però no hi passen... Sabeu que ens han dit que s'hi menja bé, i clar, i sempre s'hi aturen, i sempre hi ha turistes. Tot l'any hi ha un turista o dos, on s'estiu n'hi ha més, però, clar, és com a aprofitar també que està en el centre, Can Corró, perquè hi passin, i que molt de turistes fliparan quan vegin tota la història.
Molta gent ho desconeix. La veritat és que és així, i no tot el que hem de fer és donar-ho a conèixer.
Efectivament. Bueno, i de Biel Ferragut, Balla de la Pobla, enhorabona, i un toc d'atenció també per tots els mallorquins. Passau per la Pobla, aneu a visitar el centre d'interpretació de la Margell i l'Albufera, que està en el centre, i de passada, com jo sempre dic, baranau per allà, quedau a dinar, i així feim economia circular.
És així.
Sempre dic el mateix. Però no, i així tot bé no surten de Mallorca. Biel Ferragut, des de l'Ajuntament de la Pobla, molt d'anys i moltíssimes gràcies.
Molt d'anys, una abraçada per tothom.
Moltíssimes gràcies. Vale. Bueno, ha arribat el moment de la nostra radiografia mallorquina.
Dia Mallorca i Vetres Ràdio. Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Bueno, avui és la nostra radiografia mallorquina. Ja sabeu que faim un seguiment del viatge de dos mallorquins en furgoneta voltant a Europa.
Avui ens arreu d'Europa, dos perduts van viatjar. Segur que
se perdran en producte local. Ha! Quilòmetre 0. Així és, Jaume, ja ho sabeu. Toni Rabassó i Andreu Canyelles segueixen fent rodar o intentant fer rodar la seva furgoneta, la van dièsel, i avui, més que saber per on paren, han de saber com està aquesta accidentada van dièsel. Recordem, Jaume, per tots els oients, la setmana passada sabíem que la van dièsel havia tingut un problema molt gros amb el motor. Sí. De fet, havia mort el motor. Havien tingut la gran fortuna que li havien fet arribar, o li començaven a enviar un motor des de Mallorca, però ara volen saber més on és aquest motor, com està la furgoneta i sobretot com estan Andreu i Antoni. Ara podem parlar amb Andreu, perquè avui és dia intens de mecànics. Andreu, com estàs?
Dia repre per dir algo, perquè de bo no és res.
Ostres, no me donis aquesta mala notícia, mem. Anem directes a què ha passat, com està i sobretot com va aquest motor. Ha arribat el manco, no?
Sí, ha arribat, i ahir vam anar a cercar la van dièsel i va anar tot bé i tal. Mm-hmm. Però avui de matí mos disposàvem a anar aquí a Sant Marino i a meitat de l'autopista ha deixat de donar llast.
Mare de Déu, no me diguis
o
això.
O sigui, ja amb exclusiva ara mateix a IB3 Ràdio, sabeu que on estem? Estem a un taller perquè ha hagut de venir una grua perquè mos han quedat a mig de l'autopista literalment. Mm-hmm. I passàvem pena per les nostres vides perquè, claro, passa un cotxe que no te veu i te pega per darrere i ja plou i, claro, encara se veu menys. I hem estat 10 minuts cridant a l'1-2, perquè també és el mateix número aquí a Itàlia, i després ha vengut una furgoneta amb llums per indicar que no se podia anar per aquest carril, ha vengut la policia i després ha vengut la grua una altra vegada.
És que Déu, o sigui, imaginem també el perill de tot això, perquè vosaltres que éreu un mit de l'autopista que deuen ser també amb bastant de carrils, i clar, o sigui, la furgoneta ha aturat en sec, com aquell que diu, no? Ja no...
Sí, sí, i en aquesta autopista no hi ha arcent. No sé com es diu ara en català, però no hi ha arcent.
Clar, no podia aturar.
No sé com es diu. Bueno, que no hi ha lloc, i claro, mos donava gas i no responia. I hem anat baixant, clar, devíem anar a 90, doncs hem anat baixant, i m'he arraconat el màxim que he pogut.
Clar.
Però, clar, a un carril de 3, que pots anar a 120 i tal, bueno, com si anessis cap a Palma, i fora a 100, imagina't tu lo perillós que era.
Sí, sí, sí. Bé, per tant, això, Andreu, ara sou el mecànic intentant aclarir què ha passat. No sé si el mecànic vos dona alguna esperança de que se pot arreglar el motor. Què vos ha dit fins ara?
Bueno, no és un motor. Sabeu que és l'alternador. És que jo no sé molt de mecànica.
Ja, no, no,
però
tampoc.
Sabeu que és el que connecta la bateria i dona, bueno, que hi hagi corrent.
Espera un moment, Andreu. En Jaume és sí. Qui més s'apropa de tots nosaltres de saber mecànica. Ara, sí. Jaume, quan has sentit l'alternador, sí, no, què has
sí,
pensat?
No, problema. Problema perquè fins i tot sense la bateria, una vegada has arrencat la bateria, la pot llevar. Un cotxe pot funcionar sense bateria, una vegada l'has arrencat. Per l'alternador és això, el que s'encarrega de... Si no hi ha alternador no hi ha moviment. Això,
segur, no, m'estàs donant males notícies, Jaume.
Per allà no podeu comprar una alternadora i fer-li un sí, quina, no què sé.
Quin és el gran problema? Que estem dia 24 de desembre.
Ah, t'entenc. Perdona.
El gran problema.
Clar, perdona.
O sigui, mira qui havia dies.
Ni demanant el pare
noia més gros.
Ja.
Aquest mecànic demà tanca, o avui cap vespre, i fins dilluns que ve no torna a obrir. O sigui, ja mos estàs veient aquí posant pressió en un mecànic, dient, per favor, arregla de qualsevol manera això.
Clar. I què vols dir ara? Ho està intentant fins... Durant tot l'odio intentarà o...?
No ho sé, s'ha ficat davall la furgoneta i només sent clac, 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 llum per amunt, llum per avall, he ficat com, no sé, com un cuig amb com se diu ara, amb això que és d'alçar amb un moix
sí.
De la furgoneta i no ho sé, està tocant cables, perquè el millor és una mala connexió. Perquè si fos això, ell pot connectar i ja està. Però, clar, si l'alternadora és la que no va bé, que està rompuda...
Trau una alternadora, clar. Trau una alternadora. A on sou, Andreu? Recorda-mos a Itàlia, no? Quina part d'Itàlia?
A Bolònia.
A Bolònia, d'acord.
Sí, perquè, mira, encara mos ha aplegat a una ciutat grossa.
Ja.
No han tornat a agafar un poble de mala mort a la Mallorca profunda.
I ara mateix allà...
A la Mallorca, a l'Itàlia profunda, perdó.
Sí, t'ho dic, Andreu, per trobar una solució. Jo ara estic mirant també aproximadament que val una alternadora de segona mà de la marca de la vostra furgoneta i se'n va entre 50 i 60 euros. No hi ha cap desguàs, no sé tampoc com se diu en català, per aquella zona on estàu que pugueu cercar i anar ara corrent-se a comprar un alternador nou. De segona mà, perdona.
De segona mà, sí. És que nosaltres això és la nostra idea. El que passa és que estem esperant a menys que mos diu mecànic, perquè així com mos diu alternadora rompuda, jo crec que faré 100 metres llisos més ràpid que no s'ha envolt, perquè correré cap a la tenda a comprar-ne una.
Aquí en els desguassos d'aquí, van de segona mà entre 50 i 60 euros. I allà n'hi ha d'haver, també, que sí, vos no, serveixi. De la marca de la vostra furgoneta, que jo m'imagino que això serveix per tots els vehicles de la vostra marca.
Andreu, no tens res, dormi un mes perquè ara heu de fer moltes gestions. Primer, com estàu? És a dir, entenc que el pitjor dels casos seria el manco esperar fins dimarts, no? És a dir, que el mecànic vos tornàs a dir si ha trobat el tenedor o no. O sigui, aquest seria el pitjor dels casos, no?
Claro, si mos diu que l'alternador no va bé, és anar a comprar-ne una i demanar-li, perquè mos han dit que en una hora pot estar muntat, si li duim una alternadora. Què passa? Ell ha de voler fer la feina i l'ha de poder fer. Ja. Perquè, clar, no n'han xerrat, això, amb ell. Ara està col·legiant i fent coses i estem esperant també què mos diu. Però sí, l'opció de què mos digui fins la setmana que ve és que no he de ser.
Has de demanar alternatore, se diu en Valia. T'ho has cercat i tot.
Com que sempre van a ChatGPT, jo crec que ja li han demanat a ChatGPT.
Alternatore.
Com se diu alternatore i com se diu per favor.
Fa fum perquè li han demanat tot d'una. Ha passat això, nen, que té la furgoneta.
Prego yo volo, un alternatore.
Mira, Andreu, anem a fer una cosa. Tenim preparada una música de Nadal. Per ambientar-vos una mica, perdona-vos una mica de Nadal mallorquí, transmetre-vos una mica de Nadal. Anem a escoltar una mica de Nadal uns segons i deixem aquest missatge de Nadal.
Sí, també estic molt animat.
Any de Nadal, menjarem torrons.
Perquè avui segur que, Jode, necessitaran calidesa, ara que passen un primer Nadal o un dels primers Nadals fora està a prop de casa seva, però doble calidesa per aquest sotrac de nou que heu viscut. Andreu, només vos podem enviar això, molt d'ànims, que tot sigui això, lògicament, perquè estàu bé i podem xerrar amb altres, que se solucioni. Bon Nadal, com ho duis? Això de no celebrar Nadal prop de que vostre, com ho duis?
Bé, bé, bé. Anàvem a passar Nadal a San Marino, però és que ara ja no sé ni on el passarem.
Ja, ara és igual, ara és Nadal a secundari, efectivament. Ara res importa. Esperem que el Pare Nadal o qui sigui vos dugui aquesta entrenadora, el manco, vos arregli aquesta connexió que fallava. I res, que seguim en contacte, que l'important és que, com veus, en tu i en Antoni en raïm de tot això i m'ho ho passant bé, i que mos seguirà informant també si hi ha una mala notícia, i si no, res serà mala notícia, perquè, escolta, en raïm, mos ho passant bé, i ara qui pot ser-ho per aquí i en xerrarem, d'acord?
Exacte, moltes gràcies, repre, Jaume, i espero en tornar a venir directament a IB3 Ràdio i poder fer-lo tot presencial, eh?
Directament. Tu pensa, hi hagi el programa que hi hagi, en aquell moment en directe, sigui esports, sigui font de misteri, sigui informatiu, sí. És a dir, és igual. Tu voltes en directe a l'aeroport i vols fer-me entrar en directe en el programa que sigueu.
Tenim carta blanca.
I ja està.
Ho
aturarem
tot.
I aturarem, sí.
I mos posaran nosaltres quatre.
Aturarem la missió.
Pare de màquines.
Tot està preparat per el vostre retorn. Andreu, envio una ferrada en Antoni i bones festes, molt d'any.
Salut.
Moltes gràcies, eh? Bones festes. Anem. I porteu-vos bé, bandidos, eh?
Vinga.
Adéu,
molt d'any.
Justament, i mira que ja t'he dit, de segona mà, aquí se troben per 50-60 euros.
Cosa trobaran, segur. Jo crec que jo... cosa trobaran, i si no, mos ho contaran. Però tot sigui això.
Que tot sigui això, sí. Sí. Com a mínim estan bé de salut,
bé,
que és l'important. Quan no mos toques la loteria, què dèiem? Com a mínim tenim salut.
I els viatges segueixen, d'alguna manera. Clar. Si has anat, totes segueixen i
és una comptar. Aventura.
Totalment,
és una aventura.
Totalment,
és una aventura.
Hi ha d'haver de tot.
Moltíssimes gràcies, Joan Ferrés. Ara d'aquí un instant parlarem de la programació per l'any que ve del Museu del Baluart.
Ara de Nadal menjarem torrons i amb sa guitarreta cantarem cançons. A la gran panxeta, que Nadal ja ve, menjarem carneta i arrosat també. Ara ve Nadal, matarem el gall i a sa tia Pepa nidarem un tall. Ara ve Nadal, menjarem torrons i amb sa guitarreta cantarem cançons. A la gran panxeta, que Nadal ja ve, menjarem carneta i arrosat també. Ara ve Nadal, matarem el gall i a sa tia Pepa nidarem un tall. I a sa tia Pepa nidarem un tall. I a sa tia Pepa nidarem un tall.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. De dilluns a divendres a migdia, El Dia a Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
Dave Grohl de Nirvana i Foo Fighters, de sa bateria, Thurston Moore de Sonic Youth, a sa guitarra, i en aquesta ocasió Mike Mills de Rem, a ses veus, varen gravar sa banda sonora de Backbeat fa 31 anys. Molt recomanable aquesta pel·lícula que narra la història dels Beatles a Alemanya, quan, abans encara no hi havia ni en Ringo Starr i quan en Paul McCartney encara no tocava el baix, imagineu. Molt recomanable per aquestes festes rescatar Backbeat. Parlem d'art, perquè les dones artistes tindran molt de protagonisme en el baluart durant l'any que ve. El museu ja ha presentat la seva expositiva del 2026 i ve marcada especialment per una presència molt important de dones artistes i també de dones comissàries. Saludem David Barro, director del Baluart. Bon dia, David, com estàs?
Bon dia, molt bé. Por aquí, hoy por mi tierra, por Galicia.
¡Hombre!
Pero con el corazón en Palma.
¡Hombre! Seguro vas a cenar bien, entonces, en Nochebuena. Hoy ahí en Galicia, yo tengo familia en Galicia, en Coruña, y la verdad es que nunca se come mal. Hace un rato hablábamos con el alcalde de ese pueblo y le decía que ahí nunca se come mal en Galicia. Seguro que vas a cenar muy bien. David, oye, vamos por partes, porque Fiona Rau, figura de la pintura inglesa actual, Gala Hammer, artista egipcia, que ha hecho muchos trabajos precisamente sobre roles de género y que además está muy vinculada aquí porque ha trabajado con Pere Coll. Este año, el 2026, es femenino en el Baluart, ¿no es así?
Sí, totalmente, ¿no? Bueno, pues es una feliz coincidencia porque realmente es algo que se ha producido de una manera bastante orgánica, no forzada, y es algo que es de celebrar, ¿no? Es verdad que tenemos una preocupación por dar visibilidad a una realidad que yo me encuentro en el momento que llego a evaluar y que no era consciente del todo. Por ejemplo, la gran cantidad de comisarias mujeres, sobre todo en las últimas generaciones, que se da en Mallorca, sobre todo. La verdad es que es una fue una sorpresa para mí y algo pues más singular y de una manera más significativa que en otros lugares de España. De ahí que desde el museo quisiésemos, sobre todo pensando que además soy el primer director hombre después de 5 exdirectoras, es un museo inclusivo, es un museo que siempre se ha considerado un museo feminista y nos parecía muy importante apoyar este lado y visibilizar esa singularidad de Mallorca en cuanto a comisarias. Pero a partir de ahí, bueno, pues también hemos trabajado en este caso en el año 2026 con varias comisarias de fuera y coincide que Janis Kunelis, que es una exposición que también ocupará bastante tiempo del año 2026, se ha inaugurado en diciembre, pues todo lo que inauguramos en 2026 será protagonizado por artistas mujeres y por comisarias mujeres, lo cual yo creo que al producirse de una manera natural, pues creo que, como digo, pues es una cosa buena para normalizar también muchos años de silencio en la historia del arte del arte realizado por mujeres, ¿no?
Sí, porque en cuanto a comisarias me ha sorprendido porque, bueno, yo por ejemplo tuve la suerte de ser alumno de Neus Cortés, pero es que luego he visto Carolina Grau, Bea Espejo, Blanca de la Torre, Cristina Anglada, Sofía Moisés, Alicia Ventura, Clara Garau. No tenía ni idea ni de la mitad de estos nombres de mujeres comisarias estamos hablando.
Bueno, has tenido una buena maestra, que además es una de las personas de nuestra comisión de adquisiciones. Yo he tenido la suerte además que era miembro del jurado que me eligió como director, el programa que presenté. Y bueno, Neus Cortés también es otra, bueno, es una figura pionera, como Magdalena Aguiló, como otras comisarias que han abierto, digamos, la puerta y el camino a toda una generación que realmente está haciendo muy bien las cosas y que está, bueno, pues cogiendo un poco todas las riendas del lado curatorial en Baleares, ¿no? Y bueno, del resto de comisarias que citas, pues alguna como Blanca de la Torre es directora del IBAN y al tener una coproducción con el IBAN y una de las exposiciones llevarla a ella, pues está. Otras han sido pues invitadas y son de fuera, pero realmente la presencia de comisarias ya sea nacidas en Baleares como residentes en Baleares, pues es el grueso y de la programación. Y realmente a mí pues es algo que me hace feliz porque veo que es algo que podemos potenciar, y yo creo que es Baluar no solo tiene que hacer una gran programación de exposiciones, sino que también tiene que potenciar el talento balear fuera, ¿no? Y creo que esta manera de proyectarlo también de una manera conjunta pues hace que mucha gente me haya dicho: oye, no sabía, no era consciente de que hay tantas comisarias ahí, y bueno, creo que es algo positivo y un atractivo para la singularidad del arte en las islas, ¿no?
Claro, y además que es importante de esta manera visibilizarlo, porque si yo no lo sé, que yo soy un poquito amante del arte, no soy un experto, si yo no lo sé, imagínate el que no distingue a Picasso de Sorolla. O sea, es importante visibilizarlo porque y decir que luego también hay otros artistas locales como Aina Albo Puigcerver, Mar Guerrero, Ana Talens, Marta Armengol, que también van a tener presencia en el 2026 en el Boulevard, ¿no? Pues todas sí. Estas sí que... alguna.
Totalmente. Nosotros tenemos el Spy Day, que está dedicado en exclusiva a artistas de bueno, tanto hombres como mujeres de Baleares o con un vínculo directo en el archipiélago. Pero también en el caso, por ejemplo, de Marc Guerrero, se produce una de las cosas más difíciles que tiene a veces un museo, ¿no? Lanzar a sus artistas y sus exposiciones fuera. Y en este caso es una coproducción que hacemos con el IBAN, donde una artista valenciana, que es Ana Talens, y una artista mallorquina, en este caso Marc Guerrero, pues exponen al mismo tiempo, o sea, exponen primero en el IBAN, en este caso, en el IBAN de Valencia, uno de los museos señeros a la hora del arte contemporáneo en España. Y después vendrá a evaluar, ¿no? Creo que esa manera de proyectar en este caso una artista mallorquina fuera, pues realmente es uno de los trabajos más complicados a veces que hay, ¿no? Y podríamos casi contar con los dedos de una mano cuántos artistas baleares han expuesto en museos de la calidad del IBAN, ¿no? Que se me ocurre, por ejemplo, Bernardi Roig, pero muy poquitos.
Sí, realmente. Pero Bernardi Roig ya es un histórico, claro. Pero es que, de hecho, ahora que nombras el Instituto Valencià d'Art Modern, también, aparte de colaborar con ellos, con el IBAN, también, ahora que me decías que estabas en tu tierra, precisamente también vais a colaborar con el Centro Galego de Arte Contemporáneo también, ¿no?
Sí, en este caso con la exposición de Giannis Kounelis, es una exposición, bueno, pues que yo creo que se va... paradigmática también de lo que queremos lograr, ¿no? De trabajar con artistas internacionales de una calidad contrastada que sitúen al museo en un contexto internacional de una manera fuerte. En este caso, Giannis Kounelis, además de ser un artista clave del arte pobre y un artista clave de la historia del arte, es un artista que tenía la singularidad de haber trabajado con dos galerías de Palma, con Pelaires y con Kevenik. Con Kevenik es verdad que venía haciendo un trabajo de atrás de su presencia en Alemania, y nos parecía en cierto modo cerrar un ciclo, ¿no? Cerrar un ciclo además sobre la condición mediterránea, sobre con algunas velas mallorquinas que él trabajó y que también están presentes en la exposición. Pero en el caso del Centro Gallego de Arte Contemporánea, que es otro de los grandes museos y de los primeros en España, y hay que pensar que es anterior al MACBA, anterior al MUSAC, anterior a muchísimos museos, ¿no? Salvo el IBAN y el Reina Sofía. También se cerraba un ciclo en el sentido de que es el centro de arte contemporáneo en España que más atención ha prestado al arte pobre, ¿no? Con exposiciones de Giovanni Anselmo, de Giuseppe Pennone, con el iglú de Mario Mer dentro de la colección Arco, que estuvo muchos años presente allí, con Gilberto Osorio. Entonces nos parecía que la unión... bueno, en este caso hacía la fuerza, pero hacía justicia también con la trayectoria de Kounelis, y consigue que es Baluar, que es un poco lo que queremos también con una coproducción que tenemos con Esther Partegas en el K2M de Móstoles, con esto en el IBAN, con esto en el CEGAC, que es Baluar vaya afianzándose y afirmándose con otros grandes museos y centros de arte de España, su condición, ¿no? Su condición de espacio referencial, y que puedan entender que es Baluar es más que un museo. porque tiene una triple condición, ¿no? Es centro de exposiciones, museo de arte contemporáneo, pero también es el principal centro de cultura contemporánea, porque no existe un centro de cultura contemporánea en Baleares como tal, como puede ser el CCCB en Barcelona o el Centro Condeuque en Madrid. Y creo que nosotros cumplimos esa labor y tenemos que, en cierto modo, pues predicarla también y que la gente entienda las dimensiones de Svalbard que tiene para un territorio como es Mallorca y Baleares.
I de David Barro, ja ho sabeu, l'any que ve, el 2026, es Baluart es femení, amb un caramull de col·laboracions amb artistes internacionals i locals. Mos quedem sense temps, David. Bon Nadal, i estarem en contacte, perquè ja el mes de gener ja teniu el Congrés Internacional d'Art, Cultura i Ciència, així que estarem en contacte. David Barro, director de Baluart, salut i molt d'anys. Salut.
Igualmente, salut.
Molt d'anys i vosaltres també. Bon Nadal, bones festes. Nosaltres tornarem dilluns dia 29, que molt mereixem també un descans. Salut a tots i amor i feina.